més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Que la primera ref té moltes carències, però moltes, és una evidència del que es va prometre al que tenim. La diferència és abismal, calia una reestructuració. Això era evident, i millor 40 equips que 80, i ni us explico, 102 en aquesta tercera màxima categoria. Ara bé, les despeses estan molt per sobre, però molt, dels ingressos, amb la qual cosa, si la idea era deixar de fer-la deficitària, la ferida potser s'ha fet encara més gran. Viatges de més de 1.000 quilòmetres, sous absolutament professionals, equips que desapareixen durant la competició com l'Extremadura, i uns cèntims, els que havien de venir, entre d'altres, dels drets de televisió, que no casen amb allò que es va dir en un primer moment. L'últim capítol d'aquesta guerra el van viure ahir, i espereu que aquesta portarà cua. Footers, per sorpresa general, va anunciar que no podia emetre els dos partits que es van jugar ahir, Castilla-Albacete i Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda, per instància de qui realment té els drets, l'empresa luxemburguesa Fuchs, que els havia cedit aquesta potestat. Sobre la marxa, anunciant aquests partits fins i tot un quart d'hora abans del xiulet inicial, però després deixant amb el cul a l'aire, si se'n permet l'expressió barruera, a tots els que paguen per veure allà el futbol. Ahir, per exemple, pel Castilla-Albacete, vam tirar de Real Madrid Televisión. Veurem com resolen els altres partits. De moment, la pròpia Fuchs és qui anuncia ara els partits del seu web. Veurem com els fan i com es poden veure, si pagant o no, però en tot cas, un altre nyap, un nyap més d'aquesta primera ref que perd aigua per molts cantons. En paral·lel, 5 clubs unilateralment i sense consultar els altres, esperant que s'hi afegissin més tard, han creat una associació de clubs de tercera categoria per reclamar més drets, més recursos, organització a la qual, per cert, no hi és el Sabadell. I a tot això, per intentar posar una mica d'ordre i treure en clar alguna conclusió d'urgència, ahir al vespre la Federació Espanyola convocava els 40 equips de la categoria a una reunió demà mateix, a la tarda, a les Rozas. Veurem com acaba tot, però mala pinta, sembla que estarà mogudet al pati.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui torna a les vies de so el Roger Benet. Amb ell comencem quan tu manis.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid juga avui el bitllet pels quarts de final de la Champions. A partir de les 9, al Santiago Bernabéu, l'equip d'Ancelotti ha de remuntar un 1-0 de l'anada contra el Paris Saint-Germain, que, per cert, sí, podrà comptar finalment amb Mbappé. També juga avui a la mateixa hora el Manchester City Sporting, amb l'eliminatòria resolta amb el 0-5 de Lisboa. Ahir s'hi van classificar el Bayern i el Liverpool. Els bavaresos van golejar 7-1 al Salzburg, mentre l'Inter va guanyar 0-1 a Anfield, però no li va servir després del 0-2 de l'anada a Milà. Tot i ser dimecres, també es disputen avui dos partits d'Europa League, en aquest cas l'anada dels vuitens, els 2:45, Betis Eintracht de Frankfurt i Porto Olympique Lyonnais. Demà a les 9, entre d'altres, el Barcelona Galatasaray. Marta Torrejón ha renovat fins al 2024 el Barcelona femení. La FIFA ha ajornat el partit d'Ucraïna de repesca per anar al Mundial. Polònia, que jugava contra Rússia, passa directament a la final. Sancions pels Gallos de Querétaro després de les lamentables imatges del partit contra l'Atlas, amb atacs indiscriminats als ultras contra aficionats rivals. Jugarà un any sencer sense públic, una sanció de 65.000 euros, derrota 0-3 en aquest partit i els directius obligats a deixar el càrrec. També han arribat les primeres 10 detencions d'ultres i el balanç oficial segueix sent confús. Es parla de 26 ferits, tot i que els seguidors visitants des d'un primer moment asseguren que hi han hagut morts. I per últim, resultats de bàsquet a l'ACB: Fuenlabrada 69, Barcelona 83 i a l'Eurolliga derrota del Madrid 65-62 a la pista d'Estrella Roja. Venia carregada la informació fora de casa, també aquí.
És comenta la recepció.
Tindrem la roda de premsa de Iago Indias d'aquí a no res en directe. També Òscar Ullés, ex del Sabadell i del Castellón. David Palma, després que la final a 4 de l'Eurolliga marxi a Atenes. I la llau de partits que tenim avui, eh? Com us comentàvem ahir, Girona-Sabadell femení a les 8. A 3 quarts de 9 tenim l'Atlètic Barceloneta Natació Sabadell de waterpolo femení. A 2 de 10, Montcada Creu Alta Sabadell amb voli, bàsquet Pia Sant Pep. I a 3 quarts de 10, un quart d'hora més tard, futbol sala Sabadell femení, Natació Caldes.
L'actualitat de la primera ref.
També hi ha futbol. Ahir l'Albacete va guanyar 0-1 al Real Madrid Castilla amb un gol sabadellenc de Sergi García. L'equip manxec se situa provisionalment líder gràcies a aquesta victòria a Valdebebas. Avui a les 7 a Palamós, Costa Brava Villarreal B. L'equip de l'exarlequinat Miguel Álvarez igualarà punts amb l'Albacete si guanya. A l'altre grup, ahir, el Racing de Ferrol va entrar de ple a la zona playoff guanyant un rival directe com el Rayo Majadahonda per 2-1. Avui, Racing de Santander Cultural Leonesa a les 7 del vespre partidàs. En cas de triomf, l'equip de Guillermo Fernández Romo, líder del grup 1, li traurà ja 3 punts al Depor.
De quin partit no estarem pendents?
Del Morense Mercadal, 2 quarts de 5, tercera divisió de Balears.
I a les xarxes socials.
D'una banda, la felicitació a Twitter de Néstor Querol pel centenari de l'Atlético Saguntino.
Feliz centenario, romanos. Me siento un privilegiado de haber pertenecido al Saguntino en estos 100 años de historia. Y sobre todo de haber logrado en los dos años que yo estuve, el primer año el ascenso en Calahorra a segunda B y el segundo año la Copa Federación en un campo llenísimo, ¿no? En un campo de Morvedre lleno a rebosar. Así que, nada, siempre seré un romano más y ¡vamos a Leti, campeón!
S'anima Néstor Querol al final del vídeo. De l'altra banda, Catalina Curró, nedadora del club, recordant que fa 2 anys va ser operada al cervell per tercer cop. A Instagram, la nedadora balear diu: feliços 2 anys de llibertat. A vegades, quan m'emprenyo, m'oblido que la vida m'ha donat 3 oportunitats més per gaudir-la. Així que feu-me un favor, a riure, estimar i plorar d'alegria.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat i sabadellenc d'adopció, el Lucas Viales, secretari tècnic del Costa Brava.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos: quan públic assistirà dissabte al Sabadell Castellón a la nova Creu Alta? De moment, l'opció guanyadora d'aquesta enquesta, entre 3.000 i 4.200, amb un 65% gairebé dels que heu votat a @radiosabadell a Twitter. La segona opció, menys de 3.000, 2 de cada 10.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Marxem directes i ràpidament cap a la nova Creu Alta. 10 minuts per sobre de la 1. Aquesta hora havia de començar i crec que començarà la roda de premsa de Iago Indias, ex del Castellón, ara al Sabadell. Per tant, saluda al Pau Vituri i tot teu, Pau. Roda de premsa gairebé a punt de començar, oi?
Sí, de fet, ja fa un minutet que està aquí a la sala de premsa, així que li agraïm l'espera al Iago Indias. Iago, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de entrada, preguntarte por la importancia del partido de este sábado contra el Castellón, que al final, claro, después de esta buena racha del equipo, llega la posibilidad de ponerse a un punto de un rival que está ahora mismo en esta zona alta de la clasificación.
Sí, partido importante, pero como lo vienen siendo todos los demás. Queremos seguir en la racha que llevamos, estamos en un buen momento y viene un rival importante de la categoría y ojalá sea un gran partido en el que podamos llevarnos la victoria.
Aquella victòria a Castalia, on va començar aquesta ratxa de 12 partits. Què ha canviat des de llavors?
La confianza. Al final, para mí, la confianza, el estado de ánimo en el mundo del fútbol es muy importante, porque te permite hacer cosas que a lo mejor en situaciones complicadas pues cuesta de hacer, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo el equipo en ese sentido está a un nivel espectacular. Se siente cómodo en diferentes partes del partido, cuando nos toca defender juntos, en bloque alto, bloque bajo, cuando tenemos el balón. Creo que nos hemos convertido en un equipo camaleónico en ese sentido y bueno, al final el estado de ánimo es muy importante, ¿no?
El gol de Iago amb l'Espanyol B abans de la pandèmia. Tot el que ha passat en aquests 2 anys.
Sí, la verdad es que con el tema de la pandemia, pues parece que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, es verdad que marqué aquel gol contra vosotros, bueno, contra Sabadell en este caso, en aquel partido antes de la pandemia, y hoy, pues bueno, esta semana nos enfrentamos a un rival en el que yo he estado el año anterior, donde estuve muy a gusto, me sentí muy cómodo, me sentí muy arropado por su gente, por la afición, y bueno, ahora me toca defender los colores del Sabadell y lo voy a hacer como siempre he hecho en toda mi carrera, dejándolo todo, sacando el carácter que tengo, y ojalá pues podamos hacer un gran partido y llevarnos la victoria.
El otro día, Iago, perdona, hablábamos con Sergio, con Naguza en la radio, y le preguntábamos por el secreto de esta dupla en el doble pivote, que está funcionando tan bien, este Iago Aguza, que claro, nos lo llegan a decir hace unos meses y no nos lo creemos prácticamente, ¿no? Porque venías tú con esta etiqueta de central. Te pregunto un poco por eso, por esta reconversión al medio centro, y te pregunto también por el secreto desde el punto de vista de Iago, del buen rendimiento con Aguza al lado.
Sí, la otra rueda de prensa que tuve coincidió cuando jugué con Altimira también, y dije lo mismo. Al final, en el mediocampo hay jugadores muy buenos, Sergio, Altimira, Facu, Ramón, que son jugadores increíbles, que serían titulares en cualquier equipo de la categoría, y a mí me están ayudando muchísimo. Sí que es cierto que yo he jugado en años anteriores, no tan continuamente como pivote, pero me he desenvuelto en esta posición, y en ese sentido, pues a nivel táctico, pues me encuentro bien, ¿no? Me encuentro cómodo también con la ayuda de mis compañeros. Al final, toda ayuda, ¿no? Y con los resultados, pues todo se refleja aún mejor. Yo, pues bueno, el secreto mío, pues nada, trabajar, fijarme en mis compañeros, ver en lo que puedo ir mejorando. Y está claro que, bueno, llevo 12 partidos como medio centro. Tengo que seguir mejorando porque me queda mucho por aprender. Hay ciertas cosas que me quedan aún por mejorar. Pero sí que es cierto que con los compañeros que tengo al lado es mucho más fácil. En este caso ahora pues llevamos varios partidos jugando con Sergio, que es un fenómeno muy bueno, pero cuando juega con Altimira, pues el chaval también ha estado muy bien, y el día que me toque jugar con otro compañero, si es que me toca, pues seguro que lo haremos muy bien, porque es que ya te he dicho que son muy buenos los demás.
No se da a cambiar la filosofía del partit a partit. Si en tenen la il·lusió de l'afició, veient la classificació.
Sí, total, es una alegría para nosotros que nuestra gente esté ilusionada con nosotros. Nuestro guión, como ha dicho el míster y mis compañeros, es el partido a partido, pero si la gente está ilusionada con nosotros es porque nosotros le hemos dado esos motivos, ¿no? Y al final, cuando ellos se sienten con esa ilusión, ¿no?, de venir al templo a apoyarnos, quiere decir que las cosas están yendo bien y que puede ser un final de temporada bonito. Nosotros vamos a seguir en la misma línea del partido a partido, porque al final ahora viene un rival difícil, pero ojalá este fin de semana pues venga mucha gente a apoyarnos, porque lo vamos a necesitar, y seguro que van a estar con nosotros.
Els bons registres, tant ofensius com defensius, del Sabadell en aquesta ratxa.
Sí, al final es que hay que aprovechar los momentos buenos del equipo. Eso se está notando, ¿no? Que cuando el equipo marca un gol quiere ir a por el segundo, porque está en ese estado de ánimo que te permite pues ir a por más, ¿no? Y al final, si quieres amarrar el 1-0, al final te puede costar los partidos. Por eso es importante seguir en la línea que venimos haciendo, de dejar la portería a cero, que es lo más importante, porque sabes que siempre vas a puntuar. Y a partir de ahí, pues a nivel ofensivo, el equipo está muy bien, está en racha. Aquí en casa hemos ganado varios partidos holgadamente, fue el último partido fuera de casa también. La verdad es que el equipo está muy bien ahora mismo y hay que seguir en esta línea.
En la línea de lo que te comentaba el compañero sobre la afición, Iago, también, más allá del rival, de los dos rivales que vienen al campo ahora en estos dos partidos, Castellón y Castilla, la importancia, ¿no?, también de que le dais en el vestuario a que la gente se reenganche ahora, además de los que ya venían, evidentemente, y de los que ya fueron a Villarreal, pero que la gente se reenganche en estos dos partidos y se vea un buen ambiente también, ahora que ya empezamos a encarar el tramo final de temporada.
Sí, para nosotros es una alegría, ¿no? Tener a nuestra gente a nuestro lado. Llevan toda la temporada con nosotros, pero sí que es cierto que ahora con los resultados a favor, pues es mucho más fácil, ¿no? Que todos estemos más contentos. En el último desplazamiento, la verdad es que fue increíble, ¿no? Ver a tanta gente con nosotros apoyando, cantando, animándonos durante todo el partido. Y ahora, pues, vienen dos partidos en casa en el que los vamos a necesitar, porque vienen dos rivales muy difíciles. Siempre pensando en lo inmediato, que es el Castellón. Un rival importante, y cuando las piernas no te dan, el aliento de la afición pues te ayuda, ¿no?, a sacar ese extra para poder tirar hacia adelante durante el partido, y seguro que van a responder porque lo han hecho durante toda la temporada.
La irregularidad d'aquest Castellón amb aquest últim 3-0 contra el Castilla.
Sí, con mucha calidad. Al final tiene buenos jugadores, un rival muy bien trabajado. Muchos de los compañeros que tuve el año pasado siguen ahí y sé de lo que pueden dar, ¿no? Además tienen una afición que está detrás suya y que les apoya en todo momento. Y bueno, un rival difícil, pero nosotros estamos en un buen momento y tenemos que mirar nosotros en lo que debemos hacer para hacer daño al rival y que no nos hagan daño. Y ahora mismo, pues, a ir a por todas el fin de semana, porque para nosotros es muy importante.
La imagen aquí de la sala de prensa plena.
Ojalá. Eso quiere decir que las cosas están yendo bien, ¿no?, y que el equipo está creciendo. Ahora, justamente antes la estaba mirando, ¿no?, porque ojalá podamos algún día ver esta imagen. Seguro que van a responder este fin de semana porque lo han hecho siempre, como he dicho, y ahora es momento de estar todos juntos, de dar un extra, porque quedan 12 jornadas, 7 partidos en casa, si no creo mal. Y ojalá, pues bueno, podamos darle muchas alegrías porque se lo merecen.
La pregunta del socio ahora. Es posa la mala cara, Iago.
Nada, porque a ver, normalmente a mí me gusta tirar de empeine, ¿no? Meter en una fuerte al balón, y por eso dicen el tiro del fuego, porque muchas veces se me va arriba, como pasó el otro día en Villarreal, y por eso le doy el tiro del fuego.
Algun dia s'haurà de dir, Adri, també l'autor d'aquestes preguntes. Estaria bé. Feia referència a Iago, evidentment, que no ho hem pogut explicar del tot, aquesta imatge que hi ha aquí a la sala de premsa Miguel Quereda, que ocupa una de les parets senceres del Juanma Peláez, d'aquell partit d'anada de l'eliminatòria entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Eibar, d'aquell play-off d'ascens del 2011.
Fidel oient, a més, de Ràdio Sabadell, el Juanma, i tros de fotografia, la d'aquell partit històric contra la Societat Deportiva Eibar. Ara que parlàveu d'afició, per cert, que queden res, 10 minuts mal comptats de l'enquesta, ha millorat una miqueta en quant als més optimistes, tampoc et pensis que gaire. El 65% creu que la forquilla serà entre 3.000 i 4.200 persones a les graderies, un 20% s'ha reduït al grup dels pessimistes de menys de 3.000 i ha millorat una mica un 15% de més de 4.200. I també algun comentari que teníem per aquí, el Juan Rodríguez, que deia no teniu fe en els 5.200 socis, o l'Adrián Martín Sac, que deia si plou com sembla, amb sort arribarem als 2.000. Pau Ituri, mulla't tu també una mica, va, quants creus que serem?
Mira, jo estic en la línia del Sergi Parc. Per mi, tot el que sigui menys de 3.000 seria una decepció, i jo crec que ens mourem a la forquilla entre els 3.000 i els 4.200. Si fos diumenge, potser et diria una altra cosa, però sent dissabte, que sabem que no funcionen tan bé com els diumenges, i que, bé, doncs hi ha previsió de pluja, sí que és cert que hi ha desplaçament massiu dels aficionats del Castellón, potser ens apropem més als 4.000 que no pas als 3.000, però veig agosarat, pensant la millor entrada de la temporada. Tant de bo m'equivoqui,
Recordem que són 4.232, diria, o 33, contra el Barcelona B a la jornada 4 de Lliga. Per cert, de moment encara no està confirmat, però podria canviar l'hora del proper desplaçament. No pas gaire, però sí que podria endarrerir-se 3/4 d'hora, 45 minuts, el partit que en teoria s'ha de jugar d'aquí un parell de setmanes a les 12 del migdia a San Fernando, a Terres Gaditanes, bàsicament perquè hi ha una prova atlètica que es disputa amb sortida des del mateix estadi Iberoamericano al matí. Per tant, en la mesura del possible i respectant que el Sabadell ja té planificat el viatge i no seria precisament dels més còmodes, amb vols inclosos via Sevilla, via Jerez, però el partit San Fernando-Sabadell de la jornada 29, l'últim partit del mes de març, el dia 27, podria començar un pèl més tard. Veurem amb aquesta especulació si finalment es confirma o no, però vaja, aquesta cursa popular que continua estant prevista el mateix dia pel matí també en aquest estadi del San Fernando. I ho remato abans de deixar-te venir cap aquí, Pau Vitoria, amb tot l'enrenou de footers de l'associació de 5 clubs, bàsicament Linares, Dux, Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda, Sanse i Balompédica Linense. Es parla d'un hipotètic sisè que podria ser el Real Unión de Irún, que han creat una associació de clubs de tercera categoria espanyola, evidentment disconformes amb com s'està organitzant des de la Federació Espanyola aquesta primera ref, i amb el pastís dels drets televisius sobre la taula, amb l'enrenou. Avui, per exemple, Ángel García Cazurreando parlava d'una reunió amb els treballadors, amb els narradors de footers a Sevilla i també via telemàtica, perquè ahir, per sorpresa general, Pau, footers, que és en teoria qui té potestat per poder emetre els partits de primera ref, va comunicar, faltant res, pocs minuts per l'inici dels partits que hi havia en marxa ahir, que no podia fer els partits, en aquest cas per negativa de qui realment té els drets i li cedeix a footers, que és una empresa de Luxemburg que es diu Fux Sports. Per tant, aquí hi ha en renou i demà mateix d'urgència els clubs han estat citats a Madrid.
No, aquí el sidral és absolutament descomunal, eh? A la Federació Espanyola de Futbol, amb aquestes dues qüestions que ara esmentaves i que han provocat aquesta reunió demà a la tarda, la qual, evidentment, convocada la reunió als clubs i, per tant, hi assistirà el Centre d'Esports Sabadell. Però, sí, sí, com bé dius, ahir, per sorpresa generalitzada, doncs, footers va emetre aquest comunicat dient això, que Fux Sports, aquesta OTT amb seu a Luxemburg, que recordem té els drets de la primera ref durant tres temporades, aquesta i dues més, a raó aproximadament d'uns 9 milions i mig d'euros l'any, 8,3 milions d'euros per temporada, més 1,16 dels drets de les apostes, doncs per decisió d'aquesta OTT luxemburguesa, doncs footers no pot emetre ja els partits. Aquí a mi ara se'm generen moltes incògnites, no, Adri? Qui farà els partits? Si farà doncs Fux mateix a la seva web retransmetrà els partits, si
així
els
ho ha
seguidors
anunciat,
del centre.
Com a mínim està anunciat al seu web ara mateix.
Correcte, però clar, de moment ja hi ha alguns partits que s'han pogut veure, i aquí hi ha el neguit també dels aficionats, i fins i tot afegiria de Sergi Parc i servidor, que som els que veiem els desplaçaments del Sabadell des de l'estudi a través de footers, doncs sabrem si, de saber si podem tenir imatges o no dels partits. Vaja, jo intueixo que venen unes hores molt, molt, molt calentes en aquest sentit, tant en els drets televisius, evidentment, perquè tenim més explicacions al voltant de per què s'ha decidit prescindir de footers, si és una qüestió al final també de la qualitat que oferia el mateix footers, que no oblidem que ha durat més d'un i de dos problemes aquesta temporada amb molts talls. Ja no entrem en la qualitat evidentment de cada una de les retransmissions, però amb molts talls que han fet, recordo per exemple el dia del Belmonte, que ens perdéssim el tram final del partit, i al final clar, estem parlant d'aficionats que han pagat l'abonament per veure tota la temporada els partits dels seus equips. D'una banda això, i de l'altra, evidentment també, com deies tu, aquest moviment dels cinc equips més un possible sisè, doncs l'esmarcança del que vindria a ser l'organització pròpia de la primera ref. Per tant, vaja, hores molt mogudes.
Demà sortirem de dubtes, segurament, amb aquesta reunió, per cert, en horari de tarda, amb la presència del centre d'esports, si no hi ha canvis, en teoria, amb la presència del director general, de Bruno Batlle, a la seu de la Ciutat del Futbol de Las Rozas, i per part del centre d'esports, fins no tenir tota la informació entre mans, fins no tenir tots els detalls del que se'n parli, prefereixen no fer declaracions, bàsicament perquè seria especular per especular, a l'espera del que digui la Federació Espanyola al voltant d'aquest enrenou. Però vaja, en tot cas, com dèiem, en començar una primera ref que en la seva primera edició, que en el seu primer any, està deixant molt, molt que desitjar, amb moltes llacunes en quant a l'organització i sobretot en quant al finançament d'aquesta tercera categoria. Ara sí, Pau Vituri, si no em dius el contrari, avui, evidentment, no ho hem dit, però l'equip també ha entrenat abans de la roda de premsa que hem escoltat de Iago Indias, el partit dissabte a les 7 del vespre a la nova Creu Alta. Res més, oi, Pau?
Res, un petit detall. Se n'ha entrenat aquí a la gespa de la nova Creu Alta, on ara mateix queda Òscar Rubio fent llançaments de porteria amb el seu fill Neo Rubio i el Josh Junker parlant per telèfon. Alguns dels jugadors que els veiem enfilar des del nou gimnàs que té el club aquí a la nova Creu Alta fins a vestidors. Per tant, aquesta és la imatge ara mateix aquí a la nova Creu Alta.
Doncs una bona senyal, que ja colpegi a porteria. Ja dèiem que dissabte a Vila-real estava entrenant a bon ritme Òscar Rubio, principal dubte al Sabadell, però jo crec que podria fins i tot forçar la màquina per tornar a una convocatòria. En el cas del Castellón, l'únic dubte ara com ara el de César Díaz, el veterà atacant de l'equip orellut. D'un Òscar a un altre. Pau Vituri, fins ara!
Adéu, adéu!
Ara explico quin és aquest Òscar.
Portes giratòries.
I agafem aire i forces, que la llista avui ve carregadeta de gent que ha estat al Castellón i també al Sabadell. Ramon Moya, Jordi Vinyals, Paco Herrera, José Luis Oltra, Kiko Ramírez, Diego Carrillo, Héctor Simón, Pepe Castell, Xevi Molís, Ramon Verdú, Juvenal Etjogo, Joaquín Villa, Tarik Espetzi, Gaisca Saizar, també Fito Miranda, Miki Martínez, Miguel Ángel Lozano, Raúl Rodríguez, l'actual orellut Juan Tortuño o els arlequinats Néstor Querol, Joseba Muguruza i a qui escoltàvem ara, Iago Indias. Però avui recordaré un altre que, igual que Jacobo aquesta temporada, de tant en quant també feia tombarelles per celebrar els seus gols.
Format al futbol base de clubs com el Vidreres, el Sants o l'Horta, la carrera com a sènior d'Òscar Ullés es va allargar des del 94 fins al 2010. Va disputar 8 promocions d'ascens, però només va pujar un cop, i va ser aquí, a Sabadell. Després d'uns anys a l'Hospitalet Atlètic i al Barça C, el seu primer any a segona B va ser el 98-99 a l'Hospi. El davanter va passar després 2 anys entre Cartagena i Pamplona abans de tornar un altre cop a l'equip frangivermell, on exhibiria el seu gran olfacte golejador. Ullés va defensar només una temporada als colors del Castellón, de 2003-2004 a segona B, anotant 8 gols en 33 partits. Després de 2 campanyes a la grama, l'estiu del 2006 va decidir fer un pas enrere i baixar a tercera per fitxar pel centre d'esports. Aquell equip refet per complet i amb Ramon Moya a la banqueta va pujar de primeres a segona B amb Ullés com a golejador. Es va fer un fart de fer gols amb la samarreta arlequinada, tants com 20 en aquell primer any seu a Sabadell. Després de l'ascens a Mieres, el punta s'hi estaria un any més, anotant 7 gols més a segona B. De nou, l'Hospi i el Prat, en tots dos casos a tercera, serien els seus últims equips abans de penjar les botes. Ara, Òscar Ullés es dedica al sector immobiliari.
I ens escolta el telèfon mentre el Roger Benet des de les vies de so cantava allò dels Lutgardes Friends de Derava, Roca, Pagès, Montero i Ullés. Òscar Ullés, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Potser el més recordat de la teva carrera és aquell gol contra el Barça amb la grama a la Copa, però avui repassava números teus i és que, si no m'he descomptat, són 113 gols com a futbolista sènior. És que se't queien els gols, és que tenies molta facilitat per veure porteria, eh?
Pues mira, yo precisamente no tengo esa percepción sobre mí. Yo no me consideraba un goleador, creo que habían en las categorías donde he jugado jugadores que marcaban muchos más goles, pues a partir de 15 yo era un jugador más de mucho trabajo y de anotar mis 10 goles, 12 goles, tampoco era un gran goleador. Sí que es cierto que en el año tercera, pues bueno, ahí sí que me destapé ese año marcando muchos goles, pero no me considero un goleador al uso.
Potser és que aquí a Sabadell estem tan mal acostumats que 10-12 gols, a tu et semblen pocs, aquí és una meravella. Cada any signàvem que algun davanter tanqués la temporada amb 10 o 12 gols. Aquí a Sabadell vas estar un parell de temporades, com dèiem ara, amb l'únic ascens de la teva carrera, amb protagonisme, fent gols. O sigui, que suposo que recordes aquella època d'Arlequinat amb un somriure, no?
Sí, la verdad es que fueron 2 años muy, muy bonitos. Es un club donde te sientes muy muy querido, la afición está mucho con el equipo. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo, porque cuando las cosas van mal, pues bueno, también la afición achucha. Y luego, referente al ascenso, sí que tuve otro con el Barça C, lo que pasa es que no pudimos ascender porque el Barça B bajó. Entonces, sí que tengo otro ascenso, más que nada era Era per comentar-lo.
Ben puntualitzat, ben vist. En el cas del teu pas per Castelló, eres molt més jove, i clar, tu deies això ara de Sabadell, no? De gent que hi ha al darrere, etc. Clar, és que a Castelló la sensació, no sé si a la teva època era igual, però des de fora sembla que es viu molt també el futbol. No sé com m'ho vas portar, tu.
Sí, yo lo veo como dos clubes muy, muy, muy parejos. Dos clubes que realmente vienen de una historia muy importante, de que han estado, bueno, en categorías muy superiores y que, bueno, puntualmente, aunque ya son muchos años, por circunstancias se ven en categorías que yo creo que no son las acordes. Y igual que Sabadell y Castellón, pues bueno, es el equipo de la gente de Castellón, no es ni del Barça ni del Madrid. Entonces, pues bueno, es una afición que también empuja mucho para lo bueno, pero cuando las cosas no van tan bien, pues también se hacen notar.
¿Y a las puertas de un Sabadell-Castellón, l'Òscar Ullés, amb qui va?
Si te digo la verdad, acabo de mirar la clasificación ahora, hace un rato.
No estás molt posat, ¿no?, amb el futbol.
No, la verdad es que, bueno, sí que voy siguiendo un poco lo que sería la primera división, pero poco más. Y la verdad es que me pones en un compromiso realmente. Yo en Sabadell estuve muy a gusto, me sentí muy querido también por la afición, sí que empecé un poquito sin marcar muchos goles y notaba esa presión también, pero sí que luego la verdad es que los dos años fueron maravillosos y me sentía muy querido.
Deies ara que no estàs més enllà de la primera divisió al dia del que passa en el futbol. Clar, és que el teu dia a dia laboral ara no té res a veure amb el que era la teva rutina de futbolista.
Bueno, yo creo que todos cuando acabamos la carrera de deportista o de futbolista en este caso, pues bueno, realmente te piensas que no hay vida más allá del fútbol y no es así. Realmente empieza otra vida que es diferente, que bueno, que sales de tu zona de confort pero bueno, es cuestión de afrontarla y la verdad es que estoy muy contento con mi trabajo.
L'última vegada que ens vam veure, Òscar, per poc no et volo al cap amb una cadira, per tant ja m'ho perdonaràs algun dia, però és que va ser aquell 2-1 quan l'equip agonitzava en l'últim minut de l'afegit gol d'Arturo, que va ser una bogeria a casa contra el Castellón. Venies de comentarista i allò va ser eufòria. El terme eufòria queda curt amb la celebració d'aquell gol. Tu tranquil, que la propera o et portem un casc o ens prenem una tila abans del partit, però la teva integritat física estarà allò garantida quan tornis a la nova Creu Alta.
No, yo por eso solo voy a entrar vía telefónica y ya está, ya me reservo presencialmente.
El partit aquell va ser una bogeria, per això.
Fue un partido muy, muy, muy emocionante en la que los dos equipos se jugaban mucho y, bueno, por suerte al final me parece que se pudieron salvar los dos, ¿no? Se salvaron...
Sí, sí, sí.
No, por eso, bien, bien.
No ens ho imaginàvem en aquell moment, però al final tant un com l'altre es van salvar de manera gairebé miraculosa en l'última jornada. Coses del futbol i vides paral·leles que han portat Sabadell i Castellón les últimes temporades. Òscar Ullés, ex dels dos, de debò, la propera vegada que et convidem a la nova Creu Alta, molt més tranquils i no hauràs de patir per tot això. Cuida't moltíssim, una abraçada.
Igualmente, un abrazo a todos, que vaya bien. Adiós, adiós.
Aquest 20 de març torna Corro contra el càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcàncer.cat.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat aquest dimecres 9 de març, 2:15, en directe a l'Hotel Suís. Parlem ràpidament de ciclisme i de seguida anem a les piscines perquè David de la Cruz afronta avui a la París-Niça una contrarrellotge que pot generar els primers canvis importants a la general de la prova francesa, etapa de 13,4 quilòmetres entre Domerat i Montluçon, amb la rampa final de 700 metres al 8,6% de desnivell. L'hora de sortida del Despronceda és a les 3 en punt, les 3 clavades, mentre l'última en sortir ho farà 3 quarts d'hora més tard. Ahir el sabadellenc no va tenir problemes en el tercer dia de competició a la París-Niça i va arribar a meta amb el gran grup. La victòria a l'esprint va ser per Mats Pedersen. El líder de la general, tot i caure's a la zona de protecció, segueix sent el francès Christophe Laporte, del Jumbo, mentre De La Cruz és 31è a 1 minut i 17 segons del líder. I en waterpolo, el Pireu serà la seu de la pròxima Final Four de l'Eurolliga femenina, tot i les especulacions i l'intent del Natació Sabadell d'acollir de manera conjunta la tornada de l'Eurocup masculina i aquesta final a 4 femenina. Finalment, el club haurà de lluitar pel títol femení a Grècia. El primer partit a Atenes serà el duel de semifinals contra el Plebiscito Padova el dia 2 d'abril i, en cas de passar a la final, o bé l'anfitrió Olympiacos o bé l'UPC Budapest serien el rival. Recordem que l'Alen, com us vam explicar que fa uns dies va excloure els equips russos, l'Uralochka i el Kinev Kirishi, per la guerra a Ucraïna. I, de fet, saludem a qui en el seu dia ja ens va alertar que això podia passar en la prèvia de la decisió, que al final va acabar prenent l'Alen, que no és un altre que l'entrenador de l'equip femení del Natació Sabadell, el David Palmà. David, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
No podrà ser a casa, la Final Four, marxarem a Atenes. Què et sembla aquesta seu?
Bueno, complicada. Una Grècia sempre és una guerra complicada. Al final ja omplen la piscina, el seu públic és molt actiu, estan tota l'estona animat. Bueno, al final, el jugar fora sempre dificulta una miqueta a l'aconseguir aquest títol, no? Però anirem a totes nosaltres.
En quina mesura, clar, parlar de percentatges o de números és absurd, però en quina mesura tindrà avantatge l'Olympiacos per jugar a casa respecte al que seria una Final Four de l'Olympiacos fora del Pireu?
Bueno, ara mateix no sé ben bé com va l'estadística, no sé si les últimes 5 o 6 l'equip que ha organitzat les ha guanyat. Sí que és veritat que a nivell d'arbitratge, quan jugues a casa, aquella jugada allò una miqueta dividida i tal, normalment és cap a l'equip de casa, però al final som plenament conscients que si nosaltres fem la nostra feina i primer hem de pensar en Padova, que és un gran equip, i hem de sortir molt concentrades i molt disciplinades, sobretot en defensa contra Padova, i si aconseguim arribar a la final, pues, i és contra l'Olympiacos, doncs aquí el nostre 100%, mega concentrades i sobretot, torno a repetir, en defensa, no? Haurem de ser una roca en defensa.
El que sí que queda clar dels quatre participants, Padova, UPC Budapest, també Olympiacos i Sabadell, és que ja era el vigent campió de la competició, Butxí del Sabadell, en l'última edició, i potser s'ha convertit encara més en favorit l'Olympiacos per allò de l'elecció de la seu, no?
Sí, bueno, tenen cert avantatge, tot i que penso que som equips molt, molt igualats. Tenim jugadores de gran nivell, amb grans porteres, som un equip amb un sistema defensiu molt, molt sòlid, que encaixem pocs gols. No deixarà de ser una final si arribem tots els equips, que aquí no hem de perdre el respecte, no, cap a UPC, que és un gran equip, i Padova.
Aquí la pena és que aquesta macrofesta del waterpolo que volíeu fer a casa amb la final dels nois i la final fora de les noies, se'ns ha escapat, no? Que hagués estat allò una cirereta al pastís.
Bueno, sí, s'ha intentat, eh? Hem estat aquí a nivell de despatxos fent una feina molt, molt important. Al final, la situació de la pandèmia aquí ens ha debilitat una miqueta econòmicament i hem de ser prudents, i no ha pogut ser aquesta vegada, i ja ho tornarem a fer la temporada que ve. Intentarem organitzar la temporada que ve, si és possible. Ara centrem-nos aquí en intentar arribar a aquesta final i aconseguir la sisena.
Doncs tant de bo que sí, que arribi la sisena al Pireu, Atenes, del 2 al 3 d'abril, aquesta final a 4. Aquesta setmana, David, per cert, teniu un calendari ben atapeït. Avui mateix jugueu a la piscina del Barceloneta, 8:45, dissabte a Rubí, l'endemà a la piscina del Concepción. Com afronteu aquestes cites?
Bueno, amb l'objectiu de no fallar, sabent que no podem perdre punts, ens queda aquí el partit de tornada a casa nostra contra el Mataró. Estem aquí a 4 punts, vam aconseguir guanyar-les allà a casa seva i ells van empatar contra el Terrassa, amb el qual tenim aquests 4 punts d'avantatge. Sabem que si no perdem cap punt, els equips que queden, que diguem que estan per sota de nosaltres, pues, segurament encara que perdéssim el partit contra Mataró, mantindríem el liderat, seríem primers de la Lliga regular, i això ens donaria el factor camp favorable amb el play-off, que és l'objectiu principal de moment de la Lliga regular.
Doncs tres partits en qüestió de pocs dies per l'equip femení de l'Estalpul Natació Sabadell. L'última, David, que avui llegíem, s'especulava a les xarxes socials amb l'interès del Sabadell, que queda molt encara, de cara a l'any vinent, amb algunes jugadores. Per exemple, es parlava d'Elena Ruiz, de Paloma Leitón, de Bea Ortiz, de tot això que hi ha de cert ara mateix.
Bueno, ara mateix no hi ha res de cert en tot això. O sigui, al final nosaltres estem ara ficades en competició. Sí que és veritat que el mercat està actiu, però encara la jugadora jo crec que està molt centrada en acabar la temporada amb el seu club, i no hi ha res fet d'això.
Doncs quan arribi el cas, si és que s'acaba produint, ja en parlarem quan toqui. David Palma, entrenador del Natació Sabadell de Waterpolo femení, sigui a casa o sigui a fora, per totes, en aquesta Final Four, en busca de la sisena, abans però, com dèiem, des d'avui mateix, que ja teniu compromisos aquí a la competició domèstica. Gràcies, una abraçada. Les paraules en directe del David Palma. Per ser un apunt molt ràpid també de waterpolo, perquè ahir la selecció masculina va classificar-se per la final de la fase europea de la Lliga Mundial després d'escombrar directament a Alemanya per 16-7 a la piscina Sant Sebastià, precisament allà on juga el Natació Sabadell de waterpolo femení avui, a la instal·lació de l'Atlètic Barceloneta. Al descans, el marcador ja era de 8-0. Cap dels waterpolistes de l'Estalpul Natació Sabadell va tenir minuts ahir en aquesta cita internacional.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
2:45, més partits que juguen avui en handbol al Creu Alta Sabadell Fanet. Amb els partits ajornats, recuperant l'enfrontament a la pista de la Salle Montcada, rival directe de l'OAR a la zona alta. Serà l'últim escull dels arlequinats precisament abans del derbi de diumenge contra el Gràcia. Els creualtencs, coers sense cap punt al seu caseller, buscaran donar la sorpresa contra un dels candidats a l'ascens, però el capità Eloi Vila admet les mancances de l'equip.
Sabem que a nivell individual i a nivell col·lectiu ens falta per la categoria, estem un punt per sota, i si no hi posem actitud no tenim res a pagar. Per tant, és amb l'actitud que anem sempre. Hi ha dies que la cosa surt millor i acabes competint i potser perds a 5, hi ha dies que a mitja part se'n van de 10, i ja l'actitud després és molt diferent, costa molt remar quan vas 10 a darrere.
A 9:45 de la nit arrenca aquest partit avui a Montcada i Reixac. Per cert, Salvador Gómez serà reelegit president de l'OAR Gràcia aquest divendres. Demà passat, la Junta Electoral del Conjunt Graciank només ha rebut la seva candidatura a la presidència, amb la qual cosa no hi haurà comicis, i si no hi ha cap al·legació, iniciarà un nou mandat demà passat pels pròxims 6 anys, amb la qual cosa Gómez arribarà com a president al 75è aniversari del Club Verd i Blanc.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I com us dèiem ahir, en commemoració del 8 de març, del 8M, el Cercle Sabadellès va celebrar ahir a la tarda una taula rodona sota el títol Dones i Esport, amb diferents esportistes que van explicar les dificultats que s'havien trobat a les seves carreres pel simple fet de ser dones. A la taula rodona hi van participar Melanie Serrano, jugadora del Futbol Club Barcelona de futbol, Anna Romero, tenista del Cercle, Rocío Bultó, pilot de motociclisme, i també la Susana Rodríguez, jugadora de pàdel adaptat. L'acte va estar dirigit i moderat pel periodista Raül Llimós. L'Oriol Ferran va poder assistir a aquest acte i ens ha preparat aquest reportatge.
El Saló d'Actes del Cercle Sabadellès va acollir ahir, dins les activitats de commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, la taula rodona Dones i Esport. Quins obstacles s'han trobat per ser dones? Com se les ha tractat els seus esports? Què s'ha de canviar de manera més urgent? Quin és el seu desig als pròxims anys? De tot això i molt més en van parlar les esportistes. Quines diferències ha vist entre nois i noies al seu esport?
Però sí que és veritat, jo a l'hora de fer tenis...
Anna Correra, tenista de 17 anys del Cercle Sabadellès.
Partits que finals que ha hagut de jugar, que potser el mateix dia jugàvem nois i noies, i a les noies ens posaven el partit a les 9 del matí, a primera hora, i els nois li posaven darrere nostre a les 12, per exemple, quan hi havia més gent i li podia veure més gent. I bueno, també en aquest mateix cas hi ha hagut tornejos de tenis que m'han donat diners, bueno, que he guanyat diners, i sempre els nois els hi donaven una mica més.
Si el món de l'esport ja és de per si un món masculinitzat, els esports de motor és encara més extrem.
En mi caso, como desde que era pequeña ya me han enseñado a ir en moto.
Rocío Bultó, pilot de motos, ho ha viscut en primera persona.
Y siempre ha sido un deporte más masculino que femenino, ya lo he normalizado un poco. Pero sí que es verdad que a veces cuando pasas a un chico y le ganas, pues o se tira de la moto o te cierra más de lo normal, tipo estas cosas, pero gracias a Dios cada vez más pues se está normalizando todo.
El fet de ser dona i de practicar un esport minoritari, sumem un obstacle més, practicar un esport adaptat.
Totalment, perquè al final, quins esports veiem adaptats?
Susana Rodríguez, una de les dues úniques jugadores de pàdel adaptat a Catalunya.
Veiem el bàsquet amb cadira, veiem ara està posant molt de moda també el rugby amb cadira, el tennis, que l'hem vist sempre amb cadira, però clar, hi ha molt més esport, hi ha moltíssimes possibilitats d'altres tipus d'esports que realment podem arribar a fer. I llavors tot el que puguem difondre, el que podem fer que es vegi, fer publicitat, fer difusió màxima, al final tot això arriba a totes aquelles dones que a dia d'avui doncs, tenen una discapacitat i que no poden realment doncs, veure que realment que hi ha altres esports i que realment doncs, es poden fer moltíssimes coses.
Abans de començar l'acte, la barcelonista Melanie Serrano va poder atendre'ns i explicar què és el que s'ha trobat ella com a futbolista professional i quins obstacles ha hagut de superar pel simple fet de ser dona.
Primer de tot, felicitats per la recent maternitat. Com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, molt feliç, molt contenta i aprofitant els moments que tinc de descans per estar amb elles.
Ara estem en un dia com és el 8 de març. Quins obstacles t'has trobat tu com a futbolista professional en el món de l'esport per ser dona?
Bueno, sobretot quan vaig començar de la societat, de que l'esport era un joc d'homes i que la dona no podia... estar allà i bueno, crec que mica en mica hem donat un pas molt important tota la societat per estar on crec que hem d'estar les dones i bueno, ser una igualtat, no?, de cara al futur.
És important la vostra tasca per donar visibilitat,
sí,
sobretot a les nenes, perquè puguin veure, tenir uns referents on créixer.
Sí, i tant. Crec que és una part molt bona de cara al futur, que sigui una visibilitat, perquè elles estan començant a tenir una educació bona i bueno, que es vegin que es pot fer, que tothom que vulgui tenir un somni o fer el que vulgui ho pot fer i bueno, sobretot bueno, aportar, no?, el nostre gra de sorra i ajudar al màxim.
Què fa falta per acabar d'assolir aquesta igualtat?
Bueno, crec que sobretot pues, començar a l'educació quan les nenes siguin petites, els pares que, bueno, que els deixin fer el que vulguin i que no li treguin aquest somni que és molt bonic, no?
Ara ja de cara purament esportiu, esteu a punt d'aconseguir el títol de Lliga, després venen els quarts de final de la Champions, a la Copa, com esteu afrontant aquest tram final de temporada?
Pues molt, molt bo, la veritat és que estem concentrades en el que toca en cada partit i bueno, gaudint del moment i aprofitant-lo, no? Que crec que és important.
Doncs moltes gràcies, Melanie, i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
El reportatge de l'Oriol Ferran des del Cercle Sabadellès commemorant aquest 8M, com no podia ser d'una altra manera. A la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, els dos representants sabadellencs han de recuperar partits aquesta setmana. Un d'ells, el Bàsquet Pia, ho fa aquesta mateixa nit, rebent el carrer Garcilaso al Sant Josep, el 8è classificat d'aquest grup 3. Els Escolapis, recordem, són penúltims amb només dues victòries contra el CUE i com a molt aspiren a avançar el Castellà. Aquí tenen un triomf per sobre en aquest tram final de la primera fase. El tècnic Toni Mesa admet que serà difícil que es faci notar avui l'ambient del Pia Garden jugant a 2:15 de la nit d'un dimecres.
Mirarem de tenir el màxim suport possible, però bé, sent entre setmana i sent aquesta hora, no sé si podem tenir el pavelló com el tenim el cap de setmana a casa. Però bé, tot això, nosaltres a la nostra feina, a intentar plantejar el partit com ja ho hem estat treballant ahir i a intentar treure el partit de la forma que sigui. Ara portem aquest partit que vam estar puntet i espero tenir aquesta sort que ens ha faltat a Sant Gervasi per poder girar el marcador i endur-nos la victòria.
Mesa té les baixes confirmades per lesió de Joan Cuevas i de Cristian González. De fet, en el darrer partit, també a casa, com escoltàvem ara contra el Sant Gervasi, el tècnic només va poder comptar amb 6 efectius de l'equip de Copa Catalunya i la resta eren components de l'equip de tercera catalana. Tot i això, la Pia va plantar cara fins a l'últim quart i va caure per un ajustat 81-86 de 5, si bé és cert que van dilapidar un més 18 favorable que tenien al segon parcial. Mesa espera poder portar novament el partit d'avui cap al seu terreny.
El plantejament serà molt similar. Intentarem portar el partit cap al terreny que vam portar Sant Gervasi i sobretot una cosa que ens està portant una miqueta de cul tota la temporada, que és aquesta sortida de la segona part. No és el primer cop que ens passa el que ens va passar l'altre dia, de que a la segona part sortim més tous que el rival i el rival aprofita i ens eixample, o en el cas de Sant Gervasi l'altre dia ens capgira el marcador.
I al grup 2 d'aquesta Copa, el Club Natació Sabadell haurà de jugar divendres al derbi nedador a la pista del Club Natació Terrassa. Els de Jonathan Ramírez també són penúltims, però en aquest cas amb 6 victòries. La darrera va ser aquest passat cap de setmana a les Naus per 76-64 contra el Sant Boi. El tècnic Jonathan Ramírez ha destacat especialment la resposta dels seus davant la baixa de 3 dels principals anotadors de l'equip, Albert Vidal, Marc Culler i Àlex Hernández.
És un partido que nos viene porque seguimos arrastrando muchas bajas. Al final nos faltan 3 jugadores que son los que anotan más en el equipo. Pero bueno, el resto del equipo, bueno, ha sabido tapar todo esto, cada uno sacar su carácter y, ostras, a pesar de que era un partido muy complicado, supimos, bueno, incluso debutaron sub-21 también. Creo que todo el mundo aportó su granito y al final, pues bueno, creo que victòria merecida.
Mentre que la Pia ja és matemàtica, haurà de jugar a la fase de permanència, el club encara té alguna remota opció d'acabar entre els 4 primers i disputar el playoff d'ascens. En cas de guanyar divendres a Terrassa, no només avançarien el conjunt agarenc, sinó que se situarien a 3 victòries de l'Almeda, que és el quart classificat. Ramírez lamenta la poca continuïtat que han tingut, però espera que els bons resultats que han obtingut darrerament els ajudin a la segona fase, sigui quina sigui finalment.
Obviamente no hemos podido tener esa continuidad porque el año entre COVID, lesiones, etcétera, pues no podemos tener mucha continuidad, pero sí que es verdad que si nos ponemos a mirar, nos separan 2 victorias del cuarto o quinto clasificado, ¿sabes? Entonces, teniendo 2 partidos aplazados que tenemos, ya hace tiempo que dejamos de mirar, entre comillas, un poquito la clasificación, sino que nos preocupaba un poquito cómo estamos nosotros para afrontar una vez empieza la segunda fase.
A 1:15 de la nit de divendres s'haurà de jugar el Natació Sabadell aquest derbi de nedadors, com dèiem, a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Avui acabem amb futbol sala i amb més esport que juga avui mateix. Perquè el futbol sala Sabadell femení disputa avui la tercera ronda de la Copa Catalunya. El duel contra el Natació Caldes arriba just abans d'un tram decisiu per les arlequinades a la segona divisió. Les de Xavi Muñoz estan jugant la salvació i els pròxims enfrontaments seran contra rivals directes com el Mataró, com el Ripollet o el Zaragoza. Per això el tècnic admet que la Copa queda relegada ara mateix a un segon pla.
Sincerament no és la nostra prioritat. És més, la que la setmana l'hem començat treballant i concentrant-nos exclusivament en Mataró. Però bueno, serà un partit que sumarà minuts a la pista les jugadores i servirà també per preparar el partit de Mataró. Que ens en sortim? Perfecte. Que no? No passa res. Ara mateix la Copa no és la prioritat per nosaltres, però sí que és un partit per disfrutar de l'emoció de la Copa, això sí.
Les de Xavi Muñoz, per cert, venen d'encaixar a la Lliga un 5-0 a la pista de les Corts i continuen en descens. Una golejada, això sí, un pèl massa avoltada, enganyós el resultat en paraules del mateix entrenador. Fet pel qual, el duel contra el Mataró, allò d'estar al descens que dèiem ara, aquest dissabte encara cobra més importància per ser un partit entre rivals directes. Muñoz explica que han de sumar com sigui en aquests duels entre equips de la part baixa.
Per nosaltres, tot són finals. Ara venen partits com els que vam jugar els dos a Saragossa que vam empatar. Per nosaltres eren una final. El d'aquest cap de setmana és una final. Per què? Perquè hem d'intentar treure punts d'on sigui. L'únic inconvenient que hi ha és que aquests partits que jugarem o puntuem nosaltres o puntuen ells, o els dos. El problema és aquest, que la situació és extrema, on no guanyar implicarà donar punts al rival, i aquest és el màxim problema.
Contra el Mataró el cap de setmana, tornant a la Copa d'avui, el futbol sala Sabadell femení va superar fa unes setmanes el Montcada i va aconseguir plantar-se en aquesta tercera ronda. A 3:15 de la nit arrencarà avui el partit de Cal Balsac davant d'un conjunt que, com les Creu Altenques, el Caldes també milita a segona. Moment per mirar l'agenda. Demà a l'Hotel Suís, què tindrem? Doncs, per exemple, una trobada molt especial, passat i present, del Sabadell comparant ratxes històriques. No sé, Roger Benet, si podem explicar alguna coseta o no d'aquesta trobada que heu fet entre el capi del Centre d'Esport Sabadell i un autèntic mite del futbol, no només de Sabadell. I a partir d'aquí que especuli cadascú amb qui pot ser. Analitzarem també el Castelló, on tindrem futbol sala, tindrem rugby amb el Fran González o el Sabadell Juvenil, entre d'altres. Noto la pressió ja de la Núria García aquí al meu costat a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Això implica que he de deixar-li el testimoni. Fins aquí l'Hotel Suís. D'aquí a res, a 30 segons, arrenquen les notícies amb ella i amb tota la gent d'informatius d'aquesta casa al Notícies Migdia. Des de l'altra banda del vidre, abraçada del Roger Benet. Per recuperar aquest programa, com sempre, radiosabadell.fm, allà trobeu el podcast de l'Hotel Suís i, si no, @RadioSabadell a les xarxes socials. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.